així, però no vull parlar, no vull expressar-ho d'una altra manera. I, bueno, i ja està, ja estem esperant sentència de l'audiència, el Consejo continua mirant cap a una altra banda, el 12 d'abril tenim un judici, també 5 federacions territorials contra la Federació Espanyola, perquè les darreres assemblees, el president de l'Espanyol ha decidit que tot allò que no té una esmena o una proposta afegida, doncs que no necessita votació, per tant ara les assemblees de l'Espanyola s'ha aprovat tot per unanimitat, segons el president, no?
Es va I això decidir... també està recorregut, eh?
Sí, 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 tenim el judici el 12 d'abril, l'audiència prèvia d'aquestes situacions, no? Estem en una situació de caiguda lliure en el vòlei estatal i la veritat és que, bueno, pues a Catalunya continuarem treballant, estem treballant amb la resta de federacions territorials també i esperant què diuen els tribunals i esperant a veure si algun dia, senyores del Consejo Superior de Deportes, por favor, hagan el favor de mirarse un poco la documentación que les hemos explicado ya varias veces que tenemos un problema grave en el voleibol.
Perquè hi ets optimista que l'Audiència Nacional torni a fallar a favor vostre i que, per tant, s'hagin de repetir aquestes eleccions?
Jo sóc jurista i, per tant, als jutjats saps com entres però no saps com surts. La sentència, dit això, la sentència, la primera sentència és bastant demoledora. A més, es va demanar un aclariment de sentència per part de l'advocat de l'Estat i l'aclariment de sentència que era més dur, diria, que la sentència, no? Tot i així, hem de ser prudents. Al final, els jutges i els tribunals han de veure què diuen. Però sobretot el que més ràbia fa o el que més desespera de tot això és el temps. Perquè al final la justícia, et doni la raó o no, el problema és que és molt lenta. I han passat ja 2 anys d'un senyor que va guanyar unes eleccions introduint gent al cens, pues, bueno, com ha dit la justícia, no? Seguirem treballant i seguirem amb il·lusió.
Ens esperarem a veure què acaben sentenciat els jutjats, en aquest cas ja a l'Audiència Nacional, que deu ser l'últim pas, no?, d'aquesta decisió, sí que serà ja ferma i no es podrà recórrer més.
Bueno, jo no crec que ja anem al Suprem o a Estrasburg, és que ja no ho sé què més faran per allargar el tema, no? Però jo crec que ja, vull dir, nosaltres estem ja plantejant fins i tot altres tipus d'accions a nivell d'assemblea, no? Ara estem en una situació que les eleccions espanyoles no s'han inscrit a la Lliga Europea, és a dir, hi ha tota una situació de drama esportiu i de gestió, perquè portem també 2 anys amb tancament econòmic de pèrdues, bueno, la qual cosa no sé aquest senyor. Jo crec que això sí que fent una reflexió, crec que els directius ens haurien d'ensenyar a marxar dels jocs. I això és una reflexió que hem de fer. Ja no entro en si ha d'haver-hi limitació de mandats o no, o el que sigui. Una persona ha de ser conscient. Quan tot el teu equip, jo era vicepresidenta de la Federació Espanyola, quan el teu equip marxa i no vol continuar treballant amb tu, home, alguna lectura has de fer de tot això. I el problema, quan hi ha una persona que no entén que ha de marxar ja d'un lloc, doncs, bueno, es generen tots aquests cismes, no, en els que estem vivint actualment en el voleibol.
Doncs queda claríssim. Tornant al fet de guanyar visibilitat i que hi hagi, per exemple, més transmissions televisives. Mira, ara Esport 3 estarà a punt de remetre el partit de futbol sala, del Barça de futbol sala. Tenim en vol a la tele de dalt en aquest Mundial de Teledeporte. El voleibol ha treballat perquè els partits tinguin una durada, diríem, més ajustada segurament a la realitat actual, no? Perquè abans és veritat que els partits de voleibol podien ser molt llargs, que si només els punts servien amb el teu servei, i ara ja és punt, i tot i això no s'aconsegueix, no?, que hi hagi un gran seguiment televisiu o radiofònic de les competicions.
Sí, és cert que en els darrers anys, i parlem sobretot des de Barcelona 92, segurament es van fer tota una sèrie de modificacions de normativa amb un esforç molt gran per part de la Federació Internacional de que el públic entengués el vòlei. És a dir, el vòlei és un esport molt tècnic i, bueno, i cada 2x3 s'atura la pilota perquè hi ha una falta i llavors el públic no entenia què és el que passa, no? Fins i tot es va canviar el sistema de senyalització dels àrbitres, és a dir, els àrbitres abans primer indicaven la falta i després qui treia, i ara perquè s'entengui qui ha fet el punt, primer es marca qui saca, i després ja, pues, ja explico què és el que ha passat, no? Però tot i així sí que és veritat que desconec la raó, segurament desconec la raó. La meva opinió és perquè realment quan tu no tens una visibilitat televisiva, el dia que fas un partit, doncs bueno, és difícil que hi hagi una enganxada, no? Nosaltres a nivell de vòlei platja, per exemple, que el Vichy Catalan Vòlei Tour, Campionat de Catalunya, sí que es fa per televisió totes les finals de tot el circuit, i bueno, crec que podem tenir unes, a més es fan reposicions, etc, i sí que tenim unes audiències acceptables per lo que és el vòlei platja, no? Per lo que som nosaltres com a esport. Mm. Crec que hi ha tasques de visibilitat que realment si la Superliga espanyola en aquest cas no apreta una mica més en donar unes cobertures als clubs que realment puguin augmentar també el nivell de les, dels pressupostos sobretot, i perquè el nivell de la competició és bo i els clubs ho fan bé, però si no tenen més suport per part de la punta de la piràmide, no estic ara disparant, estic analitzant objectivament el tema, doncs jo crec que fa falta aquest esforç, i a vegades, per què no dir-ho, s'ha d'invertir també. A vegades, igual el primer partit l'has de pagar i després ja quan siguis interessant, doncs igual ho dic obertament, no? I llavors s'ha d'analitzar per què altres esports estan on estan, no?
Sí que hi haurà transmissió televisiva, Teledeport i també a través de les plataformes de televisió espanyola la Copa de la Reina, que es disputarà del 17 al 19 de febrer a Sant Cugat. El Toni Alemany és el director esportiu del Sant Cugat. Hola, Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Està tot a punt a Sant Cugat, a 20 dies que arrenqui, com aquell que diu, aquesta Copa de la Reina?
Sí, bueno, molta feina. Estem en ple procés d'organització de l'event, però sí, sí, tot està en marxa ja. Ahir, moltes ganes.
Ahir victòria del Sant Cugat a la Lliga, 3-1 contra l'Alcobendas. Jugar a casa és una pressió extra, Toni, una Copa de la Reina, o és una alegria molt grossa?
No, en cap cas és una pressió. Nosaltres tenim molta il·lusió en organitzar aquesta copa. De fet, ja quan es van proposar les seus per poder accedir-hi, la vam demanar nosaltres perquè tenim ganes de que tot el vòlei que s'aspira a Sant Cugat, que és molt, que doncs, poder oferir una venda d'aquesta magnitud. I, òbviament, a nivell esportiu tenim una esperança de poder, almenys, poder passar el primer creuament de quarts de final, tot i que serà molt complicat, però és un dels objectius que tenim en ment.
Sant Cugat, dos germanes. Això veus factible plantar-te a semis, Toni?
Bueno, el Cajasol, Sevilla, dos germanes, aquest any ja està quart. O sigui, ara nosaltres estem en setena posició, ells estan una mica per sobre nostra, el que passa que sí que és cert que juguen a casa i estan les coses bastant igualades, tenim les nostres opcions.
I molt interès per anar als partits, no? Vaig veure que s'havien exhaurit les entrades, no sé si és una capacitat d'unes 600 persones, pot ser el pavelló, Toni, on es jugarà la competició?
Bueno, jugarem al pavelló del centre de la ciutat del Parc 3, que l'aforament que té són de 700 escaig persones. El que passa és que hem demanat una ampliació de grada, que suposo que aquesta setmana ens ho confirmaran, per poder arribar com a mínim a les 1.000 persones, i pràcticament està tot venut. Sí, sí, hi ha molta demanda perquè, bueno, tot i que venen 5 equips del territori nacional amb les seves aficions, a Sant Cugat, doncs, i el vòlei català, que hi ha molta gent que li pot agradar anar a veure'l, doncs s'estan demanant moltes entrades. Sí, sí, a dia d'avui, abans de l'ampliació, està tot venut.
A veure si s'aprova aquesta ampliació i, per tant, més gent pot entrar en aquest pavelló. Imagino, presidenta, no?, que Sant Cugat organitzi una competició com la Copa de la Reina, la Federació Catalana, també li deu suposar una bona alegria, no?
Sí, home, i tant. Primer perquè és un gran esdeveniment que ve a Catalunya. En segon lloc, perquè el fet de que ho organitzi el Sant Cugat no és un club nou en organització d'esdeveniments d'aquesta magnitud. Hem col·laborat amb el Sant Cugat moltíssimes vegades i jo crec que és bo que els nostres clubs, que són referents a més, i el Sant Cugat ho és, doncs segur que serà una organització magnífica. Nosaltres estem ja, evidentment, estem treballant també amb el club i estem de la mà amb el seu president per anar veient també en què els hi podem anar ajudant, perquè al final aquestes coses, doncs bueno, que surti el millor possible, no?
Tant de bo que sí, que segur que serà així, del 17 al 19 de febrer. A la Lliga, com deies, Toni, setenes amb 23 punts, de moment, del que portem de temporada, quina valoració en fas?
Bé, la valoració és normal, o sigui, no, l'any passat vam, amb aquesta situació anàvem una mica millor, però és cert que la competició està cada cop més dura. O sigui, l'any passat, a part d'uns tres equips que són referents, que sempre estan a dalt, com són Tenerife, Las Palmas, Gran Canària i Menorca, aquest any hi ha equips que des de la quarta posició a la vuitena estem tots amb un mocador, no? I guanyar un partit o dos seguits fa que puguis pujar dos o tres posicions i està tot molt igualat. O sigui, la valoració és una mica l'esperada, no? La competició és una mica més dura que l'any passat i estem en una posició doncs, encara amb un bon criteri per poder optar al playoff.
Doncs Toni, que sigui un èxit aquesta organització de la Copa de la Reina, sort en el que queda de temporada i evidentment també en aquesta Copa. Moltíssimes gràcies.
Val, d'acord, moltes gràcies.
Abraçada, Toni.
Igualment, Maribel.
El director tècnic del Barça és el Sergio Gamboa. El Barça el tenim jugant a la Superliga masculina, la màxima divisió del voleibol masculí. Ahir derrota la pista del Manacor per 3-0, 6-0 el Barça amb 27 punts. Hola, Sergio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns. Quin balanç en fas tu de la temporada de l'augment que porteu en aquesta Superliga masculina?
Pues aquesta temporada, de moment, molt bé. No ens creiem els resultats que portem, perquè sí que els creiem perquè estem fent un bon treball, que això és molt bo, però amb l'equip que muntàvem i tal, bueno, és, com cada any és una incertidumbre competir i veure els rivals. I estem molt contents en l'equip com està treballant, en com s'està desenvolupant aquest nou any a la Superliga de retorn i molt contents amb la participació a la Copa del Rei, que bé anirem, i si sense la Lliga, que és un gran lloc.
És a dir, que has superat les expectatives d'inici de temporada, Sergio, de moment el que va d'any.
Sí, per això... tot això ve d'una bona pretemporada, un bon inici. Històricament vam fer un inici de temporada espectacular i ara ja és mantenir i anar jugant com estan fent, amb la il·lusió que tenen i amb el bon treball dia a dia que estan fent per part de Fredison Mosquera, a l'estaf i als jugadors que estan fent un bon paper.
Amb la Copa del Rei a Sòria, del 23 al 26 de febrer, jugueu quarts contra el Melilla, si no tinc mal entès, amb opcions de passar semis o no, Sergio?
Bueno, és un rival de la part alta, un rival que és favorit a guanyar algun títol aquesta temporada, com la passada va guanyar la Copa del Rei, i creiem que és un alt torneo del cau, que anem amb molta il·lusió i els nois estan molt enxufats i, bueno, el partit dirà i veurem, a veure, però amb molta il·lusió tenim.
On jugueu els partits com a local, Sergio, el Barça?
Aquest any i el passat estem a la Salle Bonanova, al pavelló del col·legi que hi ha a Barcelona, i és un pavelló, bueno, un canvi de pavelló que teníem, però un pavelló que per la pràctica de l'esport del voleibol estem molt contents perquè és més el que omplim, no? Omplim la grada cada partit i, bueno, la il·lusió d'aquest any està per part dels que venen a animar-nos i la veritat que el pavelló està molt bé.
No et vull fotre en cap merder, però la ciutat esportiva no s'hi cabia, Sergio, o què passa?
A veure, la ciutat esportiva està posada pels esports professionals. I els amateurs estem pues, en pavellons fora del que és el club, no, en si. I no es cap perquè ja els propis equips professionals i la seva base ja no està tot ple.
Doncs això, el Barça masculí, el femení, va guanyar la Copa Princesa. De fet, l'altre dia sortien al Camp Nou a oferir el títol també a l'afició del Barça. I està en aquesta Superliga 2 ben situat. A veure si l'any que ve el tenim a la màxima divisió. Sergio, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, moltes gràcies.
Anem acabant la conversa amb la Maribel Zamora, amb la presidenta de la Federació Catalana, parlant d'altres modalitats del vòlei, el vòlei platja, que està en període de creixement o estem ja estabilitzats amb el vòlei platja? En quin punt estem?
Uf, jo, el vòlei platja crec que no s'estabilitzarà mai. No, això és impossible estabilitzar-ho. No, perquè realment hi ha una combinació molt forta de la part amateur del vòlei platja amb la part, diguem-ne, oficial o federada o diguem com vulguem, no? I dintre de la part federada també hi ha una part més amateur i una part una mica més professional, amb premis, bueno, professional, que hi ha premis econòmics, etc. No?
És allò que tothom, com per exemple passa això també en el tenis taula, que tothom es pensa que sap jugar ping-pong fins que jugues amb algú que juga a tenis taula, i llavors te n'adones que tu jugues a una altra cosa. Exacte. I en el vòlei platja tothom s'hi atreveix a dir, no, si jo jugo a vòlei platja. Vaja, noi, sí, és a jugar amb algú que jugui a vòlei platja de veritat, i veuràs que el que jugues tu és una birria, el que jugues
és una altra
tu.
Cosa, sí, però sí que és veritat que, bueno, que podem veure a tot el litoral, no? Que arriba a les 5 de la tarda, i a la que comença a fer bon temps, i comencen a sortir, no?, camps de vòlei platja d'una coneguda marca de venda de material esportiu que ens ha fet una promoció tremenda que algun dia li hauríem de fer un premi, no? Però realment sí que el vòlei platja té una inserció molt forta a nivell amateur, però sí que l'estructura de clubs que tenim com per fer-lo créixer d'una manera més sòlida, per dir-ho així, els clubs encara ens falta arrelar-los bé a l'estructura federativa, no? Els clubs de vòlei platja han nascut fa relativament poc i estem una mica treballant tota aquesta estructura per realment donar-li solidesa.
I vaig veure que l'11 de març, a 8 a Ull, es disputa el primer campionat de Catalunya de vòlei neu.
Exacte. Sí, l'he de
desconeixia absolutament aquesta disciplina del vòlei.
Aquesta disciplina, ja teníem el primer campionat d'Espanya oficial, s'anava a fer l'any 2020, però la pandèmia, o sigui, vam tenir la sort, i enteneu-me el cinisme quan dic-ho de la sort, que va, el cap de setmana que el teníem era el cap de setmana que va saltar l'estat d'alarma, i llavors es va haver de suspendre, no? Però ja teníem previst el primer campionat d'Espanya, i per què? Perquè la Federació Internacional ja porta, ara ja crec que fa, la pandèmia m'ha fet una mica així de forat, però diria que són 2 o 3 anys, que s'ha proposat, o sigui, va fer un projecte a 8 anys per introduir el vòlei, el snow vòlei, en els Jocs Olímpics d'hivern a 2030. Llavors tenien un interès en que els diferents països anessin fent proves de snowboard i de vòlei neu per, bueno, arribar que sigui una modalitat olímpica, no?, en els Jocs d'hivern. Vam haver de suspendre i, bueno, evidentment nosaltres que som proactius, doncs hem volgut rescatar. No farem un campionat d'Espanya, però sí és el primer campionat de Catalunya i que, bueno, esperem amb moltes ganes a veure quin resultat tenim, no?, de muntatge. Tenim l'experiència del vòlei platja. El vòlei neu juguen 3 contra 3, no són 2 contra 2 ni pot haver-hi un suplent, és a dir, els equips són màxim de 4, són 3 contra 3 i les regles són molt similars al vòlei platja, excepte el de portar el top i la samarreta.
Bueno, qui vulgui potser també ho pot
fer,
no? Sí,
però el que passa que normalment se'l posarà a sobre dels abrics i la roba d'esquiar i d'aquestes coses, suposo.
No, doncs està bé aquest projecte i aquesta intenció, no?, de fer-lo olímpic el 2030, en aquests Jocs Olímpics d'hivern el 2030. Veurem si veiem aquest vòlei neu, aquest snow vòlei, com a nova modalitat esportiva. Doncs de tot plegat hem parlat amb la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, amb la Maribel Zamora. Maribel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I sort en el que queda de temporada.
Gràcies.
Farem una pausa, abans actualitzem marcadors. Tenim Espanya de molt guanyant el partit pel tercer i quart lloc del Mundial.
Sí, la veritat és que ha començat molt bé la segona meitat. El descans perdia de 4 i amb un parcial d'1 a 6 s'ha col·locat per davant el marcador. Ara guanya de 3, 30-33, queden 9 minuts pel final. Penal ara a favor de Suècia.
A la primera divisió, ara arribem al descans a Balaïdos.
Sí, xiula l'àrbitre del partit, Díaz de Mera, sense gol, Celta 0, Atlètic Club 0, els punts millor l'equip de Gallec.
I a la primera femenina, com tenim el partit del Barça?
Doncs sentenciat, queda mitja hora pel final, guanyant 0 a 5 el Barça al camp del Tenerife Granadilla, hat-trick d'Oshoala i un altre de Pina, el cinquè d'Aitana, el Barça molt i molt superior.
Una pausa i a la tornada pentinem els 6 nacions de rugbi que arrenca el cap de setmana que ve.
Superesports amb Xavi Puig.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El Ducos d'ocasió, fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 300 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocolecció.com i busca el teu vehicle.
Autocolecció, pararara.
RAC1 i Fira de Barcelona presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'Integrated Systems Europe 2023, el congrés líder mundial de la indústria audiovisual. Divendres 3 de febrer des de les 8 del matí visitarem l'IESI en la seva última jornada. Al Saló on es presenten les principals innovacions tecnològiques a nivell mundial.
Conferències, esdeveniments, experiències inspiradores.
Parlarem amb experts i farem tertúlia i visitarem els diferents estats. Divendres 3 de febrer, el món a RAC1 des de l'IESI 2023.
RAC1, tots som u.
RAC més u, podcast.
Ja és aquí la segona temporada de l'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Torna el Rose Battle de RAC1 amb 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo el veig les curses, les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna.
Política catalana. M'agrada donar bones notícies, lladre.
Mar Serra i Rocco Stenhauser, Mireia Giró i Marta Bosch.
El meu germà em fa ombra, és veritat. Ningú sap qui sóc. El meu DNI posa la germana de Marc Giró.
I un jurat de luxe per decidir el guanyador. L'Escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta la l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC1.
Han passat les festes. No hi haurà cap dia festiu fins a Setmana Santa. Fa fred i a les 6 ja és fosc. Només coneixem una cosa que et pugui animar. Cada tarda.
Com et dius, a quina treballa botigues?
De dilluns a divendres.
Vamos a hacer una macase.
De 3 a 7.
Ruja que tu!
Versió RAC1.
No sé si Ernesto hi ha precedents d'un...
Amb Toni Clapés.
D'un recurs d'aquestes característiques.
I moltes coses.
Sí, los no es de periodistas. Los RACA no es uno.
RAC1. Tots som u. RAC1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Crudo Navajas, el último Mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 5 dies. Basic Fit. Go for it.
Viu tota l'emoció de l'esport a la Liga 29s, a PortAventura World. Un esports bar de nova generació que fusiona gastronomia, esport i tecnologia, on podràs compartir l'emoció de les millors competicions esportives. Obert tot l'any. No cal tenir l'entrada als parcs per accedir-hi. Informació i reserves a PortAventuraWorld.com.
Porta l'autoconsum a casa teva instal·lant plaques solars. Estalvia el mateix temps que cuides el medi ambient. Troba instal·lacions de 4 kW amb 8 panells de 500 watts per només 6.500 euros amb IVA inclòs.
Kailon Renovables, especialistes en instal·lacions fotovoltaiques. 613-002625. 613-002625. Descobreix els beneficis a kailon.es.
Som l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Garatge Central a Figueres, Olot i Vic, Fort Nicolás, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona. Arriben els millors descomptes de Fort. Fins a 7.500 euros de descompte i amb entrega immediata. Compra el millor preu i emporta't el teu Kuga, Focus o Puma en menys de 48 hores. Informa't de les condicions del Pla Renove.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí es todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Superesports amb Xavi Puig.
4 minuts i dos quarts de 8 del vespre, Superesports a RAC1, a les 9 serem al Bernabéu, al Real Madrid, Real Societat, amb el Damià López, també amb l'Albert Bermúdez aquí a l'estudi de RAC1, a primera el descans amb aquest Celta 0, Atlètic de Bilbao 0, a Balaïdos ara mateix, i a primera federació s'han acabat els partits del Nàstic i el Sabadell.
Sí, el Nàstic ha guanyat 1-2 al camp de l'Intercity i el Sabadell ha empatat a 1 al camp del Calahorra.
I Espanya molt a prop de guanyar una medalla de bronze, sí, en aquest Mundial.
Res, 3 minuts i mig i guanya de 3, per tant, si no fa el burro, no se li escaparà aquesta medalla de bronze al conjunt espanyol. 3 minuts, 16 segons.
Dissabte que ve, arrenca el 6 Nacions de Rugby. Hola, Francesc Gómez, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Una pregunta que no s'ha fet mai. Podríem dir que és el 6 Nacions més obert de la història.
És original,
el que comença el cap de setmana que ve.
La primera línia que jo,
Francesc, o no?
M'ho he currat molt, eh? A veure, ho he pensat, és obert en comparació amb el de l'any passat, perquè l'any passat parlàvem que estava tot bastant coll avall, que guanyava França. Menys el Cugat, que és l'únic que no ho tenia clar. La resta teníem tots bastant clar, o apuntava molt per calendari, per com venia a França, de dues segones posicions consecutives que guanyarien els francesos. I en canvi aquest any han passat cosetes, han passat coses a França, han passat coses a Anglaterra, han passat coses a Gales, Irlanda està molt forta, i no està molt clar qui guanyarà. Irlanda té molts números, França té molts números, però ja veurem. Itàlia, de sobte, és un equip a tenir en compte.
Home...
Clar, això sí que és nou, sí. Això és el més novedor de tot. Per tant, sí, a part que hi ha Mundial
a la vista. Aconseguir alguna victòria, dic, als 6 Nacions, a Itàlia, dic, no? A tenir en compte vols dir que aconsegueixi alguna victòria, no? A lluitar per guanyar als 6 Nacions.
Ah, per això, crec que no. Però...
Que no ens hem tornat bojos, tampoc.
No, ens hem tornat bojos. Però li pot fer una ensura a qualsevol equip. Mm. És la diferència, abans sabies. Juga Itàlia contra Anglaterra, contra França? Per segur. Juga contra... És igual, contra el Kikilombo, per segur. En canvi, ara, doncs no ho saps, potser se'n va, potser rep França i té un dia bo i és competitiva i guanya. Per tant, jo crec que guanya amb emoció que Itàlia sigui un equip decent i competitiu i, a més, amb aspiracions a ser una mica més gran.
Va, deixem analitzar selecció per selecció què ens depara aquest 6 Nacions de Rugby. Això
La sintonia de Los Soprano?
Això? La sintonia de Los Soprano, perquè em sembla que el president de la Federació Francesa, Bernard Laporte, també fa waste management. Eh? És gestió de residus, com el Toni Soprano.
Cugat Comas, hola, per al·lusions. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Em pots explicar resumidament què està passant a la Federació Francesa de Rugby?
Bàsicament ha passat que ha caigut el peix gros de Bernard Laporte, el president, per una sèrie d'acusacions i de corrupteles que ja se sabia que passaven. És a dir, que era conegut els casos, però el que ha passat aquesta setmana és que finalment ha hagut de dimitir del càrrec, i no només això, sinó que no ha pogut col·locar el titella que volia designar com a successor. Això perquè ens ho comparem, Xavi vindria a ser, si estem parlant de la persona més important o més influent en el rugby francès dels últims 20 anys, i d'un autèntic bocamoll, si me'l deixes definir així, un tio polèmic, amb ple d'èxits, ha estat un entrenador d'èxit i un gestor d'èxits, però també molt polèmic, i la veritat és que tot i que pugui semblar que a les portes d'un Sis Nacions o en el mateix any del Mundial no sigui una bona notícia aquestes turbulències, i de fet no ho són, jo també he de dir que jo estic content si realment, que ho vull acabar de veure, però si Bernard Laporte se'n va, el tirem a la paperera de la història, que es va posar de moda de dir.
I per què ha caigut ara, Cugat? Com dius, era un secret a veus, diríem que això estava passant a la Federació Francesa de Rugby. Per què ha caigut ara i no havia caigut abans?
Bueno, han acabat coincidint dues coses. Un són els tempos judicials. A finals de 2022, jo diria que és a inicis de desembre, es confirma fermament la sentència pel cas Altrat, que és un cas de tracte de favor amb el president, amb un empresari que és alhora president del Montpellier i que també és el jefe de l'empresa Altrat, que és el que porta la samarreta, l'esponsor, quan juga amb esponsors és el que porta la samarreta a l'equip de França, i també s'ha patrocinat els All Blacks, per cert, l'empresa Altrat, i acaba caient, o sigui, acaba desembocant judicialment el cas a final de desembre. En aquell moment el que fa Bernard Laporte, com que sempre els sequassos sempre saben com escapar-se, va deixar el seu càrrec de vicepresident de World Rugby, de la Federació Internacional, però es va aferrar en el càrrec de president de la Federació Francesa. I finalment la pressió i noves informacions l'han fet caure. Jo crec que també aquí hi ha hagut una mica de pressió, de moviment de base dins del món del rugby francès, però també està trontollant una mica tot el que seria l'esquema federatiu i també ministerial o polític al voltant de tot l'esport francès. I això a les portes del Mundial d'aquest any, i també l'any que ve, no cal oblidar-ho, dels Jocs Olímpics, jo crec que a nivell estatal francès han dit que segons què no s'ho poden permetre. Déu-n'hi-do el 3 amb ratlla que porten, perquè tenim caigut ja el president de la Federació de Futbol pel tema aquell amb en Zidane, però sí. Que a més a més en Martini, un peix gros de l'equip de França, de les experts, que juguen a la final del Mundial d'aquí una hora i mitja, em sembla que és, està investigat per un tema gros, per suposat tràfic de menors. És a dir, que tenen totes les federacions franceses, o moltes de les federacions franceses grosses, estan trontollant o donant titulars no esportius.
Déu-n'hi-do, i com dius, Cugat, a un any i mig vista dels Jocs Olímpics de París, vull dir que no, poca broma, perquè això evidentment taca, i de quina manera, l'esport francès, i veurem com acaba.
Crec que el govern ha decidit remenar els arbres i que caiguin les fruites abans que se'ls hi podreixin quan estiguin més a prop d'aquesta gran cita.
Veurem com afecta això esportivament. Ara parlem esportivament de França. Abans s'acaba el tercer i quart lloc del Mundial d'handbol.
Ha guanyat Espanya, per tant, la selecció espanyola que es penjarà la medalla de bronze, 36-39 contra Suècia, un nou èxit de l'equip de Jordi Rivera, un nou metall en un gran campionat.
Esportivament, Francesc, França arriba bé, o arribava bé en aquests Sis Nacions, no?
Sí, totalment. França arriba amb 13 victòries consecutives, amb Antoine Dupont com un dels jugadors amb més en forma del món, amb Fabien Galtier, el seleccionador, com un dels seleccionadors més reputats ara mateix del món. El dubte és si tot això que ha passat a fora afectarà a França o no. A França és la narrativa de molts equips, serà aquests Sis Nacions és una prova pel plat fort, pel Mundial. I a més, el Mundial a França. Fa 4 anys que venim parlant França el que vol és guanyar el seu Mundial a casa, llavors. La selecció francesa farà servir aquestes nacions, jo crec que estaran més patint que no se'ls lesioni cap jugador dels importants de cara a la cita del mes de setembre, que no pas la importància en si de guanyar els sis nacions.
Calendari complicat, a més, té França en aquests sis nacions.
Calendari difícil perquè ha de visitar Irlanda i Anglaterra. Que són, clar, l'any passat va guanyar aprofitant justament que aquests equips els visitaven. Ja ho parlem cada any, que això depèn molt del calendari, qui guanya i qui no guanya, i França sí que és cert que obre contra Itàlia, a Itàlia, que a priori és fàcil, però jo ja visita Dublín a la segona jornada. Calendari difícil, té algunes baixes França importants, com Cameron Walkie o Jonathan Danty, però França té la plantilla, amb molta diferència, la plantilla més àmplia d'aquestes nacions. També és una cosa que ha anat treballant els últims anys, de, justament d'arribar al Mundial, no amb 25 jugadors, sinó tenir 35-40 jugadors de nivell preparats per poder rendir.
Veus opcions de repetir títol Cugat o no per França?
Jo sóc fidel al meu pessimisme tribunaril i veig molt, per qüestió del calendari, també per les baixes, ho veig molt difícil. A part, òbviament és millor si es guanya, però una mica en el sentit del que comentava en Francesc, jo crec que la victòria, no, el tap tret després de tants anys sense cap tipus d'alegria, ja vam treure l'any passat, i tots els equips, no només França, però el patent de França, jugaran molt amb l'aire al cor. Estem parlant de que el tipus de lesions que hi ha al rugby, una lesió ara a les sis nacions pot deixar algú sense Mundial, perquè el Mundial comença, em sembla que és el 8 de setembre, però la dinàmica de Mundial comença allò a l'inici d'estiu, i els amistosos són a l'agost. Per tant, òbviament, sabem que rugby ningú jugarà amb cap amb el freno de mà ni molt menys, i quan s'hi posin i sonin els himnes a tots plegats direm, que és el sis nacions, però les baixes faran mal, i crec que el calendari, en aquest sentit, no, li toca visitar Dublín i Londres, per tant, crec que si una no victòria no pot no fer mal, o no serà tan greu haver guanyat amb gran slam el de l'any anterior. Al contrari, jo crec que si es va competir bé a Londres i a Dublín i es fa un bon paper i s'incorpora algú més en aquesta dinàmica d'uns 15-20 titular que semblava molt tancat i que també en els últims partits internacionals hi ha entrat gent com Macalú o altra gent que l'hem anat veient, pot acabar d'ampliar la plantilla per al tema gros que, com dic, comença el 8 de setembre contra els All Blacks.
Tot això amb França, amb tot aquest merder institucional que l'acompanya. Ara anem a Irlanda, abans ens actualitzarem amb la Bàrbara Padilla, que fa estona que no ho fem. Hola, Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Coses que estan passant al món també a aquesta hora.
Doncs mira, comencem pel Benidorm Fest, perquè a aquesta hora el festival dona de sortir el representant d'Espanya, Eurovisió, dona la benvinguda als 18 participants, entre els quals hi ha el grup català Siderland, on hi ha el periodista de la casa del món RQ, Albert Sort. Benidorm, enviat especial de RQ, Jordi Ramos.
La pluja ha obligat a traslladar la inauguració del certamen a dins del Benidorm Palace, el Music Hall del municipi alacantí. Per aquí passaran de seguida els participants, tant d'aquesta edició del Benidorm Fest com alguns de la passada, i també d'altres cares eurovisives i autoritats del País Valencià. A continuació donaran pas a l'acte oficial, que acabarà amb un recital d'actuacions i un còctel. D'aquesta manera, doncs, arrencarà el Benidorm Fest 2023, el concurs que ha d'escollir el representant espanyol a Eurovisió. Un certamen, per cert, que parteix d'un plantejament molt més gran que el de l'any passat, amb més concerts, més públic i molta més premsa acreditada.
Gràcies, Jordi. En plena política, el periòdico ha publicat una enquesta sobre les eleccions municipals a Barcelona. Segons el sondeig, Xavier Trias, el candidat de Junts, guanyaria les eleccions. Trauria 11 regidors, un més que el PSC, dos més que Barcelona en Comú i tres més que Esquerra. Tot i que la tendència és favorable a Junts, l'enquesta preveu un resultat ajustat que obligarà a fer pactes postelectorals. El pastís estarà repartit gairebé a parts iguals entre Trias, Jaume Collboni, Ada Colau i Ernest Maragall. Avui justament Trias deia que esperava treure Ada Colau de l'Ajuntament.
La gent pel carrer arriba un moment que m'insulta quasi, eh? Vostè es pensa presentar o no? Escolti, s'ha de presentar perquè hem de treure la Colau, hem de treure la Colau. Bueno, doncs ja hi som. A veure si la traiem d'una vegada, no? Jo m'he presentat perquè és veritat que Barcelona no va bé i hem de canviar això, i després també em presento perquè em fa il·lusió ajudar el meu partit.
Segons l'enquesta Maragall, l'últim guanyador de les eleccions seria el més perjudicat pel retorn de Trias a l'escena política. I pel que fa a les dues suposades agressions sexuals que hi ha hagut aquesta matinada a la festa posterior dels Premis Feroz a Saragossa, aquesta tarda passava a mans del jutge el detingut de 55 anys que estaria relacionat amb el món del cinema. La denunciant, segons l'Heraldo de Aragón, seria l'actriu gironina Jedet.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Va, tornem a repassar. Els sis nacions, hem anat a França i ara anem cap a Irlanda. Això, il·lustra'ns, Francesc, què és el que està sonant?
Això és Jonathan Sexton, al laboratori de Tony Stark, posant-se l'armadura d'Iron Man.
Iron Man.
D'Iron Man, per jugar una temporada més, als seus 37 anys, 14a temporada amb Irlanda.
Última o no?
Com a mínim el Mundial el juga. Això segur. Com a mínim el Mundial el juga. I Sexton, que és l'home, de fet, aquest, si no es lesiona, superarà Ronan O'Gara com a màxim anotador d'Irlanda i es convertirà en el màxim anotador de la història dels sis nacions, no d'Irlanda, sinó de tots els sis nacions. Per tant, estem parlant de... Que quan es retiri doncs, es parlarà d'ell com a llegenda o com a que ha marcat època, és alhora el catalitzador del joc d'Irlanda i alhora el taló d'Aquiles, perquè Irlanda té una plantilla molt àmplia, té totes les posicions doblades pràcticament, menys la del número 10. És a dir, el substitut de Jonathan Sexton, que és Joey Carberry, no està a l'alçada de Sexton, que té 37 anys i és molt propens a lesionar-se els partits per edat, perquè no s'amaga, perquè fa ficar l'espatlla tot arreu. I llavors el gran dubte d'Irlanda és Sexton aguantarà els 5 partits dels 6 nacions. No només això, sinó el que parlàvem abans altre cop, si se'ns casca pel Mundial, què fem? Perquè no hi ha un pla B, aquest és el problema d'una Irlanda que arriba molt bé, arriba amb Josh Van Der Flier com a millor, anomenat millor jugador de l'any, guanyant la sèrie contra els All Blacks a Nova Zelanda, guanyant els partits de la finestra de tardor, i per exemple, doncs, dels tres partits de Nova Zelanda van guanyar-ne dos els que va jugar Sexton, i justament el que no va jugar el va perdre contra Nova Zelanda. Vull dir que
depenen molt,
i és el gran dubte de si està bé Sexton, Irlanda és ferma candidata a guanyar els sis nacions, però si se'ns encostipa el Johnny...
Problema a la vista. Un bon calendari, reben França i Anglaterra a casa, per tant, aquí Irlanda també té un bon calendari. Sexton, que Cugat, el veus allò guardant forces pel Mundial, de dir, ja ens ho gastarem tot el setembre a França?
Jo crec que tots plegats hem teoritzat tant com s'havia de justificar Sexton. I Sexton ens ha tret la raó a base de fet, Sexton i a Farrell, el seleccionador, que ja no m'atreveixo a teoritzar. Hi ha un punt que no està de més dir-ho, que és que, a part, acumula un historial de lesions, allò... En Francesc ho deia, si m'ho poso a l'espatlla, però a part, tot el que seria el tema de protocol del concussion protocol amb els cops al cap, i sí, també té una... També té una història de commocions que a vegades ens commou massa, o es commou ell per intentar-nos commoure la resta, no? I llavors, és això, que exactament el que deia en Francesc, a Irlanda passa per Jonathan Sexton, a veure si aguanta els 5 partits d'aquí dels 6 nacions, i a veure si arriba a jugar el 5è partit per primera vegada a Irlanda d'un Mundial, perquè sempre juga els 3 de grup i després se'ns espatlla a quart de final. Doncs a veure com va això.
A veure, què fan al Mundial i primer en aquest 6 nacions. D'Irlanda cap a Anglaterra. No n'he vist cap, però sóc capaç de saber que això forma part de la Guerra de les Galàxies, la marxa imperial, no?
Sí, sí, perquè no importa qui sigui l'entrenador d'Anglaterra, no importa qui jugui, no importa el que passi, Anglaterra sempre són els dolents de la pel·lícula. I en aquest cas, Darth Vader va de blanc, i la marxa imperial és per il·lustrar que venen... Que vienen los malos, que són els anglesos, tothom els hi va en contra.
Aquella frase que... És una frase que crec que he repetit a tots els, els dinars, i que les altres seleccions
volen que no guanyi Anglaterra el Six Nations. No, més que no que guanyar-lo elles, volen que no el guanyi Anglaterra.
Estan units en la rivalitat contra Anglaterra.
Sense Eddie Jones, Anglaterra.
Sense Eddie Jones, que vam dir la setmana passada que ara és seleccionador d'Austràlia. Que aquí deu estar encara riu, Eddie Jones, encara està rient. Fa una setmana que riu, pensant en el Mundial. I el seu substitut és Steve Borthwick, que era entrenador dels Leicester Tigers, també un segon a línia internacional amb Anglaterra, jugador bastant conegut i bastant renom. Ha sigut campió de la temporada passada amb els Leicester Tigers, precisament, de la Lliga Anglesa, i si tenen molta esperança, més que esperança, tenen fe a que funcioni. Perquè aquí a Anglaterra el que té aquests Six Nations són moltes preguntes. És primer, la pregunta que planejarà durant els 5 partits és: hem pres la decisió correcta de fer fora Eddie Jones a 8 mesos del Mundial després d'aguantar-lo 7 anys amb el projecte? Hem encertat amb Steve Borthwick o no? I aquí el tercer factor que entra, que també és bastant repetitiu els últims anys, és la figura d'Owen Farrell, el capità, el número 10, és... sempre està qüestionat, és l'adequat, no és l'adequat, els anglesos se l'estimen molt, però és un jugador que és una mica com Cristiano Ronaldo, que també hi ha un consens molt gran en que cau molt malament. Com a jugador és excel·lent, és dels millors deus del món, segur. Però té una actitud una mica xulesca, i sobretot el que molesta bastant és que ell ha fet molts placatges alts, molts vol dir... L'altre dia l'estadística feia gràcia, perquè igual potser n'ha fet 10 i Owen Farrell ha fet 25.000 plecatges a la seva vida. Llavors és un percentatge ridícul. El que molesta és que no se'l sanciona gairebé mai. Llavors això encara alimenta més l'odi, no?, cap al capità anglès, que no és, clar, que no és casualitat que l'odi sigui cap al capità anglès.
Sí, per això la marxa imperial, aquest costat fosc del sí. Six Nations. Ha fet bé Anglaterra, Cugat, fent fora Eddie Jones o no?
Jo crec que no, tant que parlem a vegades del rugby, diferenciant-lo i tot, jo crec que les decisions preses amb aquests acomiadaments en any de Mundial són més típiques del futbol que no pas del rugby, però per altra banda crec que Anglaterra potser és el primer Six Nations que s'agafa allò seriosament dels últims anys, perquè donava la sensació que el propi Eddie Jones i la resta de generació s'havien quedat allò a la final del Mundial perduda o després de guanyar els All Blacks en aquella final i només volien esperar el Mundial, i crec que així com altres Six Nations els hi poden haver, entre totes les cometes d'aquest món, sobrat una mica, en aquest s'hauran d'autodemostrar alguna cosa amb ells i a l'opinió pública.
Marem cap a Escòcia. Som-hi. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Ara. Que serà, serà, whatever will be, will be. La pregunta que ens fem sempre, ens fa el francès amb Escòcia. Què serà d'Escòcia en aquests Six Nations?
Doncs, vés a saber. Perquè tant pot ser, clar, tant pot sortir cara com pot sortir greu. És la sisena campanya ja del seleccionador de Gregor Townsend, i la sensació és que els primers dos anys de Townsend van ser molt positius, es va avançar bastant al nivell de competitivitat d'Escòcia, però sembla, la sensació és que fa 4 anys que està estancada Escòcia. És a dir, tant et guanya Anglaterra com després et perd 3 partits consecutius contra un equip que suposadament no ha de perdre, dins d'un partit mateix... és capaç d'estar jugant 70 minuts genials de rugby i en 10 minuts esgarrar-ho tot. Llavors hi ha tants interrogants al voltant d'Escòcia que és molt difícil fer les quinieles i comptar-lo com un equip seriós. Sempre està per sota dels tier 1, per dir-ho així, i sempre hi ha Escòcia allà. Llavors,
pot marcar clarament, però, el campionat, no?
Exacte.
Escòcia, amb una victòria contra una Irlanda o una França, et marca els Six Nations.
Fa dues temporades, per exemple, li va esgarrar el campionat a França. Escòcia estava passejant i de sobte va guanyar a França, que no s'ho esperava, no es comptava gaire amb això, i França va perdre el campionat. Llavors, Escòcia és una mica com la seva figura, que també és Finn Russell, que fa molts anys que en parlem. Finn Russell és la personificació exacta del que és Escòcia, o Escòcia del que és Finn Russell. Que és Finn Russell, és un jugador genial, és un geni del rugby, és un geni. Aquest tio veu el rugby d'una altra manera. I el viu per divertir-se, per passar-s'ho bé i jugar al rugby d'una manera espectacular. Però és això. Potser en el minut 75 ell decideix que la millor opció és fer un xut amb el taló, perquè sí, i perdre el partit. O potser fa una passada sense mirar i te'l guanya. I això per mi és una mica Escòcia. Escòcia fins Russell, no saps ben bé què esperar-ne.
Doncs per això aquest què serà, serà de la selecció escocesa en aquest sis nacions. Va, cap a Gal·les. Nítal, l'Australopithecus. No, l'Australopithecus.
No, l'Australopithecus no. No van coincidir, eh? Sí, és com els canguros d'Àustria, de l'Albiol, una mica.
El Tiranosaurus.
Ara.
Ara sí.
Estan passant tots.
Estan, mira,
mira el
Velociraptor aquí.
Oh, 106 caps per Gal·les.
Corre, eh? Ells que volaven, com es diuen.
Pterodàctil,
sí.
I tal, per aquí dalt, l'estudi de RAC1. I per què sona Jurassic Park?
Home, perquè a Gal·les doncs és una mica...
Australopithecus, que no et toca tu aquí, home, que te n'has d'anar a l'altra pel·lícula, home, fora d'aquí.
Australopithecus és d'una talló, que és que el Pogo està fora ahí, és d'una talló. Doncs perquè Gal·les, ja, o sigui, jo crec que ha superat allò del cementiri de la Paz, ho ha superat, i és un cementiri de dinosaures, ja. Gairebé, totes les cometes i tot el respecte, cap a grans jugadors, grandíssims jugadors de rugby, però és que l'any passat vam dir exactament el mateix. Jo crec que hauria pogut fer copiar-pegar del guió de l'any passat, de la prèvia, que vam parlar amb el Cugat, i m'hagués sortit el mateix de Gal·les, que és altre cop un equip molt envellit. Estem parlant de jugadors com Alwyn Jones, Lehal Penny, Liam Williams, Ken Owens, el capità de 36 anys, George North, Dan Biggar, Justin Tiburix, tots jugadors que seran titulars, tots per sobre dels 34, 35, 36, alguns de 31, 32, i l'única cosa que... No l'única cosa, però... El fet diferencial que aquest any canvia de Gal·les respecte a l'any passat és l'arribada del seleccionador de Warren Gatland. Bé, l'arribada, el retorn de Warren Gatland, que ja va estar 12 anys a Gal·les, i que també, doncs, una mica com amb Steve Worthy a Anglaterra, fan un acte de fe a Gal·les, de dir, bueno, a veure si portem el Gatland i ens ho salva, perquè Gal·les ve d'un 2002 desastrós, de perdre contra Itàlia i contra Geòrgia a casa, alimentant el debat, no?, aquest etern, de molts mal resultats, de molt mal joc, i de no trobar un relleu, de no trobar nous jugadors joves que retirin, doncs, això a tota la tropa de Jurassic Park.
Et sembla una manca de respecte, Cugat, posar Jurassic Park per analitzar Gal·les?
No, em sembla molt adient, però també diré una cosa, que mirant el calendari em sembla que tenen, que reben els bons a casa, i en el seu camp, que abans deia el Milani, ara en diuen el principal, i em sembla, o sigui, fins i tot jugant contra els Australopithecus i de torn, doncs fins i tot contra aquests costa de guanyar. Per tant, aquí també hi ha Warren Gatland com a personatge, i bueno, a veure si per una... A veure si a Jurassic Park, el número que sigui, acaben guanyant els dinosaures i no els humans, vés a saber.
A veure si acaba guanyant. Va, anem cap a Itàlia. Aquesta, ara, encara que no l'hagueu vist al cine o al teatre, la reconeixem també. El rei lleó.
Exacte. Tampoc hi havia Australopithecus.
No, tampoc. Aquí tampoc.
No, aquí,
Itàlia, el rei lleó?
El rei lleó, perquè passem dels dinosaures al naixement d'un nou rei a Itàlia, com és en Capuozzo. Jo m'imagino el seleccionador, Kieran Crowley, aixecant...
Simba.
A Simba, Capuozzo, allà, i tots els elefants... i les girafes, i tots... Doncs, oh, Capuozzo, t'estimem, ets el nostre rei. Doncs aquesta és Itàlia, eh? Aquesta esperança, no?, aquesta cançó del rei, que sempre et puja una mica la moral.
Ja, genera energia positiva,
exacte,
això. Exacte,
aquest crec que és l'estat d'ànim d'Itàlia, justament, que com dèiem, per primera vegada, no sé... Jo crec que per primera vegada és de competeixen les nacions. Estem parlant que a Itàlia li pot fer un ensurt a qui sigui i guanyar més d'un partit, inclús. I crec que això sí que, a diferència de la resta d'equips, Itàlia li interessa més als 6 nacions que al Mundial. Mira què et dic, perquè el Mundial li toca al grup França i als All Blacks, per tant, a priori, no arribaran a quarts. En canvi, aquests 6 nacions... Com que la resta d'equips estaran allò, ai, que ve França, que ve el Mundial, ells el que necessiten justament és que tota aquesta camada de jugadors joves, que són molt joves, perquè passem de la plantilla més vella, parlant de Gal·les, a la plantilla més jove, és a dir, el capità de Gal·les té 36 anys, el capità d'Itàlia, Michele Amaro, en té 24, en Checa Puig, en té 20, el número 10, Paolo Garbizzin, té 21, o sigui, estem parlant de jugadors que, si els respecten les lesions i segueixen la trajectòria que segueixen, seran estàndards d'Itàlia durant molts anys, d'una bona selecció d'Itàlia, que aquest és el tema. Sergio Parisse era un gran emblema, però d'una selecció molt dolenta. I el que sembla, per fi, és que Itàlia serà una bona selecció de rugbi. I aquests sis nacions, hi ha certa expectativa de dir, ostres, a veure si guanya un parell de partits.
Compres Cugat aquest discurs de Simba Capozzo o no, del Francesc?
Sí, Simba Capozzo, però jo destacaria d'Itàlia, que també ha guanyat Austràlia a l'última finestra, i que ara és un equip molt divertit de veure, amb un rugbici modern, expansiu, ràpid. Per tant, hi ha Simba, però també hi ha Timon i Pumba, no? Sé, en aquells Hakuna Matata o Hakuni Matati, si és en italià, perquè jo el que demano és això, que escoltin en francès, però sobretot que ens ho segueixin fent passant bé Itàlia, que deixi de ser el partit, amb tot el respecte del món, el partit que sobrava, no? Allò deies, jo moc els dinars de compromís menys el partit contra Itàlia, que ja el veurem diferit, doncs no, que tots els aficionats de les respectives seleccions també s'esqueixin del dinar familiar el dia que juguen contra Itàlia.
Que arrenca contra França, diumenge, 4 de la tarda, aquest Itàlia-França, la primera jornada, tenim un Gales-Irlanda dissabte a 4 de la tarda i un Anglaterra-Escòcia a 6 de la tarda. Aquesta és la primera jornada d'aquests 6 nacions de rugbi. Que això s'acaba el 18 de març. Per tant, tenim aquí un mes i mig de rugbi d'alt nivell en aquest any de Mundial, però abans amb aquest 6 nacions, que segur que ens ho farà passar molt i molt bé.
I tant.
Cugat, que no et detinguin a tu. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Bona tarda, merci.
Del rugbi a casa nostra, en jornada en dissabte, ahir, tota la jornada de la Lliga Espanyola en dissabte, amb victòria de la Sant Boiana i derrota del Barça.
Sí, victòria de la Sant Boiana, pràcticament a l'última jugada a casa contra l'Ordizia. Sant Boi, que venia de rebre, la setmana passada vam dir-ho, 0-51 contra el Burgos, la pitjor derrota de la història de la Sant Boiana a casa, doncs necessitava, i també de perdre contra el Barça la setmana anterior, per tant necessitava un triomf, i el va aconseguir, suant molt, però vaja, al final són 4 punts, i en canvi el Barça va perdre contra el Burgos un partit que tenia guanyat en un final boig, en un escenari que ja hem vist al Barça algunes vegades, i se li va escapar la victòria a l'última jugada, va perdre 35-37, va sumar un puntet, i Barça segueix 5è amb 29 punts, i la Sant Boiana 7è amb 29. I atenció, perquè falten dues jornades perquè s'acabi la primera volta. És a dir, els 6 primers equips se n'aniran a dalt a jugar i els 7 de baix jugaran per la permanència. Amb l'excepció que els 2 primers de baix, per fer-ho molt fàcil, tot és superfàcil sempre al rugby. Doncs els 7 de baix, els 2 primers jugaran playoff, val? O sigui, hi haurà un quart de final.
Els 2 primers de la lligueta de segona, baix, com exacte, si diguéssim, sí, jugaran el playoff també pel títol. Clar, per ser 8.
Exacte, clar, però els 2 primers de baix els tocarà jugar contra el primer o el segon, que previsiblement serà o el Ciències, o el Brac, o el Burgos. I anar a jugar allà, no vols això. Llavors la Sant Boiana, aquests dos últims partits, els ha de guanyar tots dos per intentar quedar entre els 6 primers. I el Barça també. Perquè si no...
Patiran. I ha guanyat la selecció catalana femenina aquest cap de setmana.
Sí, 5-55. L'ha acabat una tova impressionant a Castella i Lleó en el primer partit del campionat autonòmic, que defensa títol. L'any passat va guanyar Catalunya aquest títol, i d'aquí dues setmanes, el 12 de febrer, rebran a Madrid el Valdir i Aleu en un partit que serà molt, molt xulo i que podreu veure per xala.
Doncs Francesc, a disfrutar d'aquest 6 nacions, en continuem parlant. Moltes gràcies.
Molt bé, Xavi.
A primera no hi ha gols. Molló, què passa, Balaïdos?
Doncs que estan xutant poca porteria, així és difícil marcar. Una mica millor el Celta, però no hi ha manera que marqui. 21 de la segona part, Celta 0, Atlètic Club 0.
I a segona com ho tenim?
Doncs hi ha un gol en dos partits. Tampoc et pensis que la cosa millora gaire. El gol ha marcat l'Albacete, el Carlos Belmonte, Albacete 1, Lugo 0 i el Molinón, Sporting 0, Màlaga 0. Els dos partits arribant o superant per poc l'equador de la segona part.
S'ha acabat el partit del Barça a la Lliga Femenina de Futbol.
Amb un 6è gol, el descompte, un gol de Lucy Brons, Granadilla 0, Barça 6. Per tant, el Barça 16 partits de Lliga, 16 victòries.
El bàsquet s'ha acabat amb victòria al partit a Múrcia, victòria del Baskonia de 7, Múrcia 80, Baskonia 87, en joc a l'últim quart guanyant el Gran Canària de 7 contra l'Obradoiro. I tenim l'últim partit d'aquest cap de setmana de l'hoquei Lliga, un altre Barça-Girona, en aquest cas el Palau Blaugrana.
I molt competit, eh? Victòria per la mínima del Barça 1-0 a la segona meitat. Per tant, el Girona plantant cara al Barça suant de valent per intentar sumar una nova victòria. Està sent maco aquest partit que tanca la jornada de l'Hockey Lliga.
Una pausa i a la tornada hem d'obrir la consultoria externa i ens ha de visitar també el president del Joventut de Badalona, Juanan Morales.
RAC 1. A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 5 dies. Basic Fit. Go for it.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Navajas, el último Mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més...